Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia, molta expectació davant l'arribada de la dona Alice a les Pitiuses. Ara mateix plou a part d'Eivissa, de moment amb normalitat, sense incidències, però l'EMET manté que les precipitacions seran intenses cap a l'hora baixa. L'avís taronja continua actiu i s'han reforçat per precaució els equips d'emergències. Esther de Miguel, bon dia, conta'ns.
Bon dia. S'ha mobilitzat més bombers, policies i efectius de protecció civil per si fos necessari intervenir. S'ha posat especial atenció a la carretera de l'aeroport, on hi ha un dispositiu des de les 5 de la matinada format per 10 operaris, dos camions i un camió autobomba hidràulica. També a infraestructures crítiques i, per precaució, els centres educatius d'Eivissa i Formentera romanen tancats.
Aquesta és la situació ara mateix a Eivissa i el que feim en aquest punt és connectar amb la redacció del temps d'IB3, amb Miquel Salamanca. Bon dia. Quan arribarà el pitjor d'aquestes pluges?
Bon dia. Avui la situació meteorològica ve marcada per aquestes precipitacions que s'esperen avui cap vespre cap a Eivissa i a Formentera, que poden ser puntualment intenses. Avui de matí ha plogut poc, aquesta és la veritat, també cap en el sud de Mallorca han fet alguns ruixats, tot plegat poca cosa, però avui cap vespre aquestes precipitacions han d'anar més. De fet, a partir de mitjan cap vespre i fins i tot entrar ja a la nit encara poden ser destacables aquestes plogudes cap a Eivissa i a Formentera. No pensem que afectin tot el territori pitiós, però sí que aquí on descarreguin, ho poden fer amb intensitat moderada, fins i tot forta, i a ser localment persistents, aquestes precipitacions. També pot ploure cap a punts del ponent del sud de Mallorca en general, i no s'espera pluja ni en el nord de Mallorca ni tampoc a Menorca, on aquesta situació de precipitacions se farà esperar com a mínim uns dies perquè sigui més aviat general. De moment, una vegada passada aquesta primera tongada de precipitacions cap a Eivissa i a Formentera, aquestes pròximes hores després seran més tranquil·les. Per tant, demà de matí ja hauria passat, quedarien ruixats residuals cap a punts, sobretot del ponent d'Eivissa, també cap en el sud de Formentera, però en general ja en tendència a remetre així com passin les hores. A Mallorca i a Menorca, una jornada relativament tranquil·la, amb excepció de punts de la Serra de Tramuntana, on a partir del cap vespre els núvols sí que haurien de guanyar la partida i deixar alguns ruixats, insistim, preferentment a punts de la Serra de Tramuntana, no en descartant qualcun també de manera més aïllada a punts del Llevant de Mallorca o també a punts de Menorca. I hem vist en el cap de setmana la situació encara continuaria complicada, perquè aquesta és una situació que ha vengut per quedar estancada durant una sèrie de dies. Atenció a la possibilitat de precipitacions, sobretot dissabte, perquè altra vegada poden ser intenses. Quanta temperatura? Hem de dir que avui hem notat una lleugera baixada, perquè no és una gran baixada, però sí que ha baixat un poquet el termòmetre a Menorca, en el nord i en el nord-est de Mallorca. Demà continuarem igual en temperatures sense canvis cap a les Pitiuses i pot ser una miqueta més baixa en el nord de les Balears.
Tot seguit serem a les Pitiuses. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dijous 9 d'octubre. Ho feim amb Facundo Tenaglia, el control tècnic titulars. Títoles amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Avui que estan pendents d'aquestes pluges a les Pitiuses, precisament es compleixen 7 anys de la torrentada de Sant Llorenç, que va deixar 13 persones mortes.
Per recordar la tragèdia d'aquell 9 d'octubre de 2018, avui s'ha fet un minut de silenci davant l'Ajuntament i han participat els veïnats i familiars de les víctimes.
Una altra notícia destacada de la jornada ens arriba des de l'exterior, perquè després de 2 anys de massacre a Gaza, s'atraca a la fi la pau.
El govern israelià reuneix avui hora baixa per aprovar l'acord aconseguit aquesta matinada en Hamas. La primera fase del pla de pau inclou la retirada parcial de l'exèrcit d'Israel. A més, entre el cap de setmana i dilluns es durà a terme un intercanvi d'hostatges i presoners.
A Mallorca, el Consell assegura que els residus d'Eivissa arribaran a l'illa. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. Tot i la manca de suport, això, de vots al decret de projectes estratègics al Parlament, el vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bestart, que recordem que és d'aquesta mateixa formació, ho ha anunciat avui al ple de la institució insular. Bestart assegura que fan feina per trobar ara un encaix legal per assolir aquest propòsit i, de fet, el Consell de Mallorca ja va anunciar fa més d'un mes que els residus eivissans i de Formentera començarien a arribar aquest mateix octubre.
I a Menorca, el Centre Bit anuncia que duplicarà l'espai dedicat a empreses per atendre l'alleu de peticions per allotjar-se a les seves instal·lacions. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Ja s'ha informat de la decisió a l'empresa de l'Alló, que fins ara tenia llogades part de les dependències. També es guanya espai a la zona de taller. I en els propers dies està previst el concurs per adquirir nova maquinària. S'hi destinarà 1 milió d'euros juntament amb el Parc Bit de Palma per fer-se amb impressores 3D de darrera generació.
I en els esports, avui el protagonista és l'entrenador del Reial Mallorca, Jagoba Arrasate, que ha repassat l'actualitat de l'equip per IB3. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, Arrasate vol fer de Son Moll un fortí per sortir del descens. No tant que la porta al retorn de Dani Rodríguez a una convocatòria i diu que sent el suport del club i també del vestidor. Això sí, reconeix que viu un dels moments més complicats de la seva carrera com a entrenador. També pel que fa al Mallorca, el partit de Copa del Rei contra el Sant Just no es disputarà al camp de l'equip català. La federació cerca alternatives i Hospitalet té moltes possibilitats que sigui l'escenari triat. I a Palma ja està tot a punt per a la segona edició del Trofeu Ciutat de Palma de piragüisme que se celebra dissabte. De moment, avui s'ha presentat l'esdeveniment amb la presència de dos gran palistes, Marcus Cooper i també Àlex Graneri.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i sis, ho dèiem a l'inici. Eivissa es prepara per rebre les tempestes de la Dana Alice en una jornada on s'han suspès les classes a tots els centres educatius per a precaució. Fa només una estona han començat les pluges a la zona del ponent de l'illa. L'atenció s'ha centrat avui al municipi d'Eivissa i també a la carretera de l'aeroport, que són les zones més afectades per les inundacions de la setmana passada. Hi ha un dispositiu especial a la carretera de l'aeroport, format per 10 operaris, 2 camions i un camió autobomba hidràulica. Es preveu fer desviaments, si cal, per evitar possibles incidents. L'altra preocupació és el municipi d'Eivissa, on s'han tancat parcs, instal·lacions esportives, també culturals. El barri d'Espretat, un dels barris que més va patir les darreres pluges, esperen les pluges amb por i també proveïts de material que puguin impedir l'entrada d'aigua als seus negocis. Esther de Miguel.
Na Carmen, propietària d'una pastisseria, encara no ha acabat d'arreglar els desperfectes de les pluges de la setmana passada. S'ha proveït de taules noves que reforçarà amb altres materials.
Sacs d'arena, tableros nous, espuma per posar a tots els costats, silicona que no falti i amb molta precaució i amb una miqueta de por, la veritat.
Nakati explica que l'aigua va entrar al seu comerç amb molta intensitat i ha reforçat la taula que té preparada, però no pot evitar sentir molta por.
I ara avui tenim pànic. Pànic de pensar el que ens pot tornar a passar, perquè amb molt menys litros ja ens entra l'aigua. Nosaltres ens hem reforçat amb una taula més reforçada del que teníem, perquè l'únic que tenim és una taula que posam en terra i sí que ens protegia molt, però l'altra va petar.
La preocupació se centra en aquest barri, el d'Espretet i el Port, on s'han fet molts esforços per tornar a la normalitat, perquè, de fet, el 65% de la zona urbana de Vila és inundable. Jordi Grivé és regidor de Medi Ambient d'Eivissa.
Tenim tots els mitjans desplegats, hi ha reforç de policia, hi ha 5 policies més per torn que, de fet, es solapen al migdia, vol dir que hi haurà 10 policies de més, hi haurà protecció civil està desplegada, els serveis d'abastament de qual ja tenen els serveis de guàrdia preparats amb els camions que aspiren preparats i servei de neteja igualment els camions que baldegen o la gent preparada per si ha de desembussar invernals.
Pels carrers es trobaven pares amb els seus fills que avui no han tingut classe.
He podido pedir permiso para poder estar con ellos porque no me queda de otra, pero bueno, de momento no pasa nada, así que como estoy cerca de casa, saco un rato a darles una vuelta al parque y ahora a casa, porque se está poniendo negro ya.
Els parcs infantils i les instal·lacions municipals romandran tancades al municipi d'Eivissa per evitar desplaçaments fins que no es desactivi l'alerta taronja.
I a Formentera també s'ha suspès l'activitat de les escoles i l'institut i el Consell també ha tancat les escoletes, els recintes esportius i el centre del dia. El matí ha transcorregut amb normalitat, els comerciants i la població en general han estat en alerta, però també fent vida normal al Manco fins poc abans de la una que ha començat a ploure. Això sí, ho dèiem de manera, de moment, moderada. Ens ho conta i bon Aranyó.
Avui romanen tancats els centres escolars i esportius, així com el centre de dia de Formentera, i s'han suspès totes les activitats previstes a l'aire lliure. Mentrestant, però, els comerciants han obert els seus negocis, això sí, amb alguna mesura de seguretat.
Tinc aquestes unes fustetes posades aquí que el mengen per una miqueta l'aigua quan em ve d'aquí del pàrquing ple de fang, i a dins la botiga no m'entra, mentre aquí al pati ja està.
L'alerta taronja no acabava de fer-se visible a primera hora del matí.
Me sabe mal decirlo, pero con absoluta normalidad. Es que tampoco, Formentera tampoco fue lo de Ibiza, no pasó lo de Ibiza, ¿no? Pero aquí en Formentera, que la isla es muy plana y se va todo al mar, ha habido poco desastre, que yo sepa.
Els visitants també s'han informat de les previsions.
Hem estat una mica cautes i pendents del temps, però la veritat és que de moment ens està acompanyant.
Bé, la gent de la illa ens ha comentat, bueno, Formentera és un puntet al mig del mar, pot passar de tot, moltes vegades el pronòstic no és fiable, llavors hem dit, bueno, pues, no, ens aixequem al matí i fluïm amb el dia.
I tothom d'acord amb una cosa.
Paso lo de València, sí, parece que todo es mucho más alarmático que lo que debería, pero bueno, nada, mejor prevenir que curar.
Mentrestant, l'Ajuntament d'Eivissa calcula que les pèrdues econòmiques que va deixar l'anterior tempesta, la de dia 30 de setembre, superaran els 3 milions d'euros. Santa Eulària i Sant Josep s'han afegit avui a la petició de Vila i han demanat al Consell de Ministres la declaració del municipi com a zona afectada greument per pluges torrencials i inundacions. Ens ho conta Clàudia Roig.
Només en infraestructures urbanes i municipals, l'Ajuntament d'Eivissa calcula pèrdues de 3,2 milions d'euros. Jordi Gribé és regidor de Medi Ambient de Vila.
Els 3,2 milions d'euros que t'he dit són valoracions de danys a infraestructures urbanes, enllumenat, aigua, clavegram i neteja, contenidors soterrats, etc., i vehicles que es van fer malbé, i a més les escoles i centres culturals i tots els edificis que siguin municipals.
Sant Josep i Santa Eulària també han demanat avui al Consell de Ministres ajudes amb la declaració de zones d'emergència. S'ha salvat la de Sant Josep, Vicent Roig.
És important que tots mos fesquem càrrec de que tenim veïns que ho han perdut tot, tenim alguns que han perdut dins de les seues cases, ho han perdut tot, alguns d'ells encara no han pogut tornar a casa seva, veïns de Sant Josep, de Platja d'en Bossa, autònoms que encara els hi quedaven gairebé 2 mesos per poder fer feina i que han hagut de tancar les portes.
Santa Eulària també n'ha fet un primer càlcul. Juan Carlos Rosselló és el regidor de Seguretat Ciutadana.
D'aquestes actuacions suposarà per la institució un import de centenars de milers d'euros en molts de contractes que necessitem en tramitació d'urgència.
També els negocis privats quantifiquen els danys, com l'hotel Dorado Suites de Platja d'en Bossa. Al garatge va entrar 1,5 metres d'aigua i el seu director, Ivan Riesco, calcula més de 50.000 euros en pèrdues.
Estava tota la maquinària de servicios técnicos, más todo el género de l'hotel, ropa de cama...
Avui, a banda de les feines de neteja, han aprofitat per reforçar l'aparcament soterrani perquè no hi entri més aigua.
2:13. En aquesta hora, el Comitè d'Emergències està reunit per segona vegada per analitzar com avança i evoluciona aquesta dana Alice, que es preveu, com dèiem, que afecti avui Eivissa Formentera amb pluges persistents que podrien deixar un acumulat de 100 litres per metre quadrat. Laura Marcos és a la seu del 112 a Espinaret, a Marratxí. Bon dia, què han dit?
Bon dia. Fa només uns minuts que ha sortit Pablo Garriz per explicar aquestes novetats. L'objectiu és evitar incidents i per això s'han reforçat aquests dispositius d'emergència a Eivissa i Formentera. Ha tingut lloc la segona reunió, com deies, del comitè tècnic. Es manté activa l'alerta taronja per pluges i tempestes i es preveu que les pluges més intenses es produeixin, es preveia avui migdia. De moment, diuen, la tempesta va més lenta del que preveien, però es mantenen les mateixes previsions. De moment no hi ha incidents, però i es demana a la població precaució en les pròximes hores i seguir els consells de l'U2. Escolta'm Pablo Garriz, el director general d'Emergències del Govern.
Las medidas que nosotros estamos tomando ahora mismo es porque partimos de una situación de sensibilidad de determinadas instalaciones y de vulnerabilidad. Y eso nos obliga a tomar una serie de medidas que en circunstancias normales con esta cantidad de agua no serían las que correspondieran. Pero partimos de esa situación de, como muy bien apuntas, de llover sobre mojado.
Recorda'm ara les recomanacions principals de seguretat per a la ciutadania, que són evitar soterranis i garatges si l'aigua ja ha entrat a casa, desconnectar l'interruptor general de l'electricitat al camp, allunyar-se dels torrents i de les zones inundables i en zones urbanes, cercar refugi en un edifici i no caminar per llocs amb aigua en moviment, evitar a carretera desplaçaments en cotxe si no són absolutament necessaris i si el vehicle comença a surar, sortir immediatament i, si no és possible per la porta, fer-ho per la finestra.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, avui fa 7 anys de la torrentada que va arrasar Sant Llorenç des Cardassar. A la una, la Corporació Municipal ha convocat un minut de silenci per recordar les 13 víctimes mortals que va deixar el desastre natural, entre les quals la d'un nen de només 5 anys. Els veïnats recorden amb tristor aquesta data marcada en el calendari.
No s'ha oblidat, perquè nosaltres vam perdre el cunyat. I no ho hem pogut oblidar. I això és... No ho sé, no s'oblida, de cap manera.
En aquesta hora va començar després de dinar, tot el seu vespre va ploure. I jo m'he dit, vendràs torrent avui, però no pensava que vingués el que va venir. Perquè veig que plovia, he dit, vendràs torrent avui. Però el vaig veure arribar ja en el torrent. Sense mani me van passar cotxes per davant que nostre.
Ara ho conto i no ho pareix, però quan t'hi trobes realment és molt difícil descriure els sentiments i tot això. I tu actues sense pensar què te pot passar a tu.
Van ser 220 litres d'aigua que causaren el desastre. El torrent de Ses Planes va passar a transportar 70 metres cúbics a més de 500 en 15 minuts i Sant Llorenç es negà. Les plegudes varen afectar 35.000 habitants d'aquest municipi d'Artà, Son Cervera, Manacor i Capdepera.
Els danys en un primer moment es calcularen en prop de 100 milions d'euros. Totes les administracions varen aprovar paquets d'ajuda superat a l'impacte inicial. Vengueren les mesures per evitar reincidir. L'Ajuntament de Sant Llorenç expropià cases de les voreres del torrent, mentre que els tècnics de carretera s'enfocaren a dissenyar una modificació de la variant que evacuat millor l'aigua del torrent. Recentment se n'ha presentat el projecte i el Consell diu que les obres començaran l'any que ve. Fernando Rubio, conseller insular de Territori.
A principi d'any començaran les obres i el termini d'execució seran uns 11 mesos. Per tant, aquesta legislatura, aquesta variant, serà una realitat.
El batle de Sant Llorenç s'ha felicitat per l'avanç en el projecte de la nova variant i ha destacat la importància de fer aquest minut de silenci cada 9 d'octubre.
Com cada any seguim aquest minut de silenci per recordar la tragèdia i també tenir un mitjà d'homenatge a les víctimes i també, per altra banda, també molt contents perquè al final un dels punts més crítics, per no dir el punt més crític, que va ser la torrentada, que va ser aquesta variant, però al final perquè aquestes obres s'iniciaran en qüestió de mesos.
Quasi 18 minuts, canviant de qüestió. Avui també seguim pendents de la situació de les urgències de l'Hospital de Son Espases, que continuen tensades per mort de la manca de llits disponibles. Segons el sindicat Satse, hores d'ara hi ha 60 pacients a urgències en espera de poder pujar a planta, però no s'alliberen llits.
Si no hay camas en las unidades porque están ocupadas por distintas intervenciones que se tienen que hacer para disminuir la lista de espera, pues quedan retenidos en urgencias. Tenemos pacientes que llevan desde el sábado pendientes de una cama.
És Erlina Vijande, representant de Satse a Son Espases, lamenta les problemàtiques, diu, derivades d'aquesta saturació, tant pel personal sanitari com pels pacients.
Vijande destaca que queda a urgències quan s'hauria d'estar ingressat en una habitació, implica més molèsties per als pacients i més càrrega de feina per al personal del servei. S'han hagut d'habilitar més llits a urgències davant la manca d'espai disponible a hospitalització.
Estem haciendo horas extra, colapsados, saturados y con unas ganas de que se acabe el turno porque no llega. Hay que tener en cuenta que son espacios más o menos de unas 400, cuando llegamos a estos picos, unas 450 urgencias. Claro, 450 personas que entran por la puerta de urgencias significa que cada enfermera estará triando 100 pacientes.
Segons el govern, s'intentarà reduir la pressió a l'hospital en la reprogramació d'intervencions quirúrgiques que no siguin urgents. En tot, la consellera de Salut, Manuela García, assegura que el problema no és la manca d'espai a l'hospital de referència, sinó la falta de places de mitja i llarga estada.
Estos pacientes tendrían que, como hemos dicho siempre, o el lugar donde, actuar sobre ellos, donde tratarlos de una manera más adecuada, es un hospital de media y larga estancia. Son los hospitales de media y larga estancia. Claro, ellos incrementan el número de días porque no es tan fácil estabilizarlos para poder darle el alta a domicilio, y eso hace que se incrementen las estancias medias y, por lo tanto, que sea más difícil de ingresar los pacientes que están en urgencias.
I els 16 psicòlegs que a partir del pròxim dimecres s'incorporaran a 16 centres de les Illes atendran els infants que conviuen amb persones que tenen una patologia de salut mental. D'aquesta manera es vol fer una tasca preventiva amb els menors. Es calcula que a les Balears hi ha 185.000 persones diagnosticades amb una patologia de salut mental.
L'atenció d'aquest col·lectiu d'infants és un dels punts que inclou el nou pla de benestar emocional que la presidenta del govern, Marga Proens, va anunciar dimarts en el debat de la comunitat, i avui s'ha presentat. La directora general de Salut Mental, Carme Bosch, ha dit que és important tenir una mirada atenta en aquests infants.
Aquesta població són una població que sabem que poden patir algun tipus de procés mental al llarg de la seva vida. Per tant, considerem que és una població diana per fer una prevenció indicada.
El reforç del nou psicòleg tindrà un pressupost de 4,5 milions d'euros. Els 16 nous professionals s'incorporaran a 9 centres de Mallorca, 3 aniran a Menorca i altres 4 aniran a Eivissa i Formentera.
Dues i 21 minuts, s'ha localitzat una barca amb 20 persones a bord al sud de Cabrera aquesta matinada. Es tracta d'una embarcació que s'acercava des de feia dos dies. Ho havia denunciat l'ONG Caminant de Fronteres.
A més, en les darreres hores se n'ha localitzat una altra amb 17 persones a Cabrera i dues més a Formentera, interceptades pel Servei Marítim de la Guàrdia Civil i Salvament Marítim amb mitjana hora baixa i amb el suport de la UCO. I anaven 15 i 13 persones, respectivament. Tots aquests migrants, arribats el darrer dia, són d'origen magrebí, i avui de matí també s'ha localitzat una embarcació a Eivissa, a Ses Salines, i anaven, en aquest cas, de 9 persones d'origen subsaharià.
En crònica política, la Conselleria de Treball i Funció Pública ha modificat el manual de permisos per als funcionaris del govern arran del cas de la portaveu del Partit Popular al Consell de Mallorca, Núria Riera. Ho ha assegurat la consellera Catalina Cabré en comissió parlamentària arran d'una pregunta de Més per Mallorca, que ha criticat l'obscurantisme i el tancament després, se'n diu, de l'expedient a Riera.
Recorden que Riera ha estat sancionada per una falta lleu per haver-se absentat del seu lloc de feina mentre participava en tertúlies de ràdio i reunions polítiques. A conseqüència d'aquest cas, la consellera Cabré assegurar que s'ha modificat el reglament per garantir un major control en les entrades i sortides dels treballadors públics.
No d'ara, sinó de sempre. No se verificava ni l'hora d'entrada ni l'hora de sortida. Ara ho han canviat. Han canviat el manual. Això ja està canviat, ho he canviat jo. Arrel de tot això, hem averiguat que hi havia coses millorables i ja s'ha comunicat a tots els secretaris generals i a tots els funcionaris.
Núria Riera ha estat objecte de debat al Parlament i també al Consell de Mallorca. La sessió plenària no ha tirat endavant la iniciativa presentada pels socialistes per reprovar la popular gràcies als vots de PP i Vots.
I el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha dit que acatarà la sentència del Tribunal Superior de les Balears que reconeix el dret d'una nina a rebre religió islàmica a una escola de Palma. En aquest curs escolar hi ha 727 alumnes que assisteixen a aquesta assignatura a 12 centres educatius.
Respecte absolut a la sentència judicial, i complirem, perquè hem de complir, la normativa bàsica estatal, que és la que mos regeix. D'altra banda, que és el que farem, veure de quina manera podem encaixar aquesta sentència judicial, en aquest cas, aquesta demanda.
2:24.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
L'alto el foc a Gaza entrarà en vigor després que el govern israelià aprovi avui rebaixa en gabinet l'acord aconseguit aquesta matinada en Hamas. Una reunió que està prevista per a les 6 hora local. El pacte inclou el fi dels atacs i també l'alliberament dels hostatges. També que l'exèrcit d'Israel retiri les tropes fins a una línia pactada, segons ha anunciat el president dels Estats Units, Donald Trump.
Tot això en la primera fase del pla de 20 punts dissenyat pel president nord-americà, qui en una entrevista a la cadena Fox ha celebrat que les parts implicades hagin arribat a una entesa en el tercer dia de negociacions a Egipte.
So great for Israel. So great for Muslims, for the Arab countries.
És un gran dia, ha dit, per a Israel, per als musulmans, per al món àrab, per a les nacions veïnes, per als Estats Units. A més, Trump ha indicat que es reconstruirà l'enclavament palestí completament.
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmat a Telegram que amb l'ajuda de Déu els duran tots a casa, referint-se als 48 hostatges que encara estan en mans de Hamas i que es preveu que tornin a casa dilluns. I de l'altra banda, el grup islamista ha celebrat que l'acord implica el final de la guerra de l'extermini i ha insistit que continuaran fidels al pacte i no renunciaran a cap dret del seu poble fins a aconseguir la llibertat, la independència i l'autodeterminació.
Arreu del món, els principals mandataris s'han pronunciat sobre el principi d'acord, tot celebrant aquesta fita i el carrer Esperança entre la població civil. Són alguns palestins de Jan Yunis que han sortit al carrer per celebrar l'entesa. Ho han fet ballant i cantant.
Just avui, les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel moviment de resistència islàmica Hamas, han xifrat en prop de 64.200 les persones palestines mortes a causa de l'ofensiva d'Israel des dels atacs del 7 d'octubre de 2023, ara fa 2 anys.
I, previsiblement, la mallorquina Reyes Rigo, que continua empresonada a Israel, romandrà detinguda almenys fins demà divendres.
Un jutjat de primera instància israelià ha prolongat el seu arrest a l'espera d'una nova vista oral. Les autoritats israelianes investiguen la mallorquina de 56 anys per haver mossegat presumptament una infermera de la presó després de ser detenguda.
A les darreres hores s'ha pogut veure un vídeo de Rigo demanant en veu baixa auxili a la seva advocada, afirmant que l'estan amenaçant. Aquest n'és un fragment.
L'estan amenaçant. Sí.
El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, no ha entrat en detall, només ha dit que parla cada dia a darrera hora amb el cònsul espanyol a Israel per informar-se de la situació. I d'altra banda, el govern central anuncia que ampliarà el permís per defunció fins als 10 dies i també anuncia un de nou per a cures pal·liatives. Ho ha afirmat la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que considera que ningú no pot ser productiu en aquestes circumstàncies.
La ministra assegura que un dels problemes respecte a la productivitat és que sovint s'obliga els treballadors a fer feina en condicions que no són favorables.
Creo que nadie puede ir bien a trabajar a los 2 días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien. Nadie. Pero ningún padre o una madre puede trabajar en las debidas condiciones si tiene a un hijo o a una hija enferma o en cuidados paliativos. Que esto pasa. Por tanto, sí, les anuncio que esta reforma ya sale del horno.
I el president andalús, Juan Manuel Moreno, anuncia més canvis i reformes després de la polèmica per les 2.000 proves de cribrat de càncer no comunicades a les pacients. Això després que hi cessés en el càrrec la consellera de Salut, Rocío Hernández, per aquestes errades detectades en el sistema. Amb aquest apunt arribarem a les 2:30.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Bon dia, són les 2:30. El Consell de Mallorca assegura que els residus d'Eivissa i de Formentera arribaran a Son Reus. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. Tot i la manca de suport de vots al decret de projectes estratègics al Parlament, el vicepresident del Consell, Pedro Bestart, d'aquesta mateixa formació, ho ha anunciat al ple de la institució insular. Bestart assegura que ara fan feina per trobar un encaix legal per assolir aquest propòsit i que els residus provinents d'Eivissa i Formentera es tractin a Son Reus.
I els membres de l'Associació per un nou acord per al cable d'Alcúdia, ANACA, presentaran al·legacions al nou traçat.
Ho faran per demanar que la infraestructura entri a Mallorca per la badia d'Alcúdia i no per la badia de Pollença. Això després que se n'hagi publicat l'anunci al BOIP avui mateix per a sotmetre's a informació pública.
Rebombori a Pollença perquè una immobiliària britànica publicita la venda de la casa coneguda amb el nom de Cadon Guillem Cifra de Colònia.
Es tracta de l'habitatge construït pel cèlebre polític, mestre i banquer a principis del segle XX. La casa, situada a la vall de Colònia, a prop de la possessió del mateix nom, ha sortit a la venda per un valor de més de 3 milions d'euros.
Ara són les 2:31 i allò que volem fer ara és saber com se circula arreu de la xarxa viària de Mallorca. Per això, connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia. Quina és aquesta situació a hores d'ara?
Què tal? Molt bones tardes. Pues en aquestes hores trobam retencions, les habituals de la via de cintura, en sentit aeroport, ara mateix, des de la zona de Son Rapinya fins a la sortida cap a la carretera de Solla, i trobaran circulació lenta. També l'arribada a Palma des de la carretera de Valldemossa, petites retencions. L'autopista d'Andratx, demanant precaució, ja que s'ha produït un petit accident a l'altura de Costa d'en Blanes, en sentit Andratx, on hi ha dos vehicles ara o altres que estan ocupant esvoral dret. L'efecte Miró en fa que també en aquest punt hi hagi alguna de retenció. És tot per el moment. Molt bon dia.
Moltes gràcies, Dani Fornés, des de la DGT. 2:32, Facundo Tenaclias, el control tècnic. Nosaltres fem ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, fora vila, el silenci de migjorn, Mallorca, és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
I Metres dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a tretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3, tots donem una mà a l'Associació Girassol.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho han dit fa just un minut, el Consell de Mallorca continua la intenció de traslladar els residus d'Eivissa i de Formentera a Son Reus, malgrat que encara no té l'encaix legal per a poder-ho fer. Ho ha assegurat avui el mateix vicepresident segon de la institució, Pedro Bestart, en la sessió plenària del Consell. Bestart assegura que el Consell cerca ara la mesura legal per poder fer-ho possible. Recorden que va ser la setmana passada que el seu mateix partit, Vots, va tombar al Parlament el decret de projectes estratègics que permetia, de fet, el trasllat de fens d'Eivissa a Mallorca.
Mentre
Mentrestant, la portaveu de Més, Catalina Inés Perelló, ha reclamat que s'aturi la intenció de traslladar els residus de les Pitiuses a Mallorca. Més tard assegura que els residus vendran.
Jo li dic que s'ho duran. Li dic que s'ho duran. Punto. Vostè m'ha demanat si renunciem, que renunciem en aquells projectes. No renunciem.
Encara no han tancat cap porta definitiva en aquesta iniciativa que només pot portar problemes a Mallorca. Si el Consell continua endavant amb aquest pla, Mallorca assumirà un risc ambiental, logístic, de rebre residus d'una illa sense obtenir cap benefici.
L'oposició també ha demanat explicacions sobre la llei de limitació d'entrada de vehicles. El conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, ha assegurat que la proposició seguirà endavant. Joan Ferrer, del PSIP, en canvi, creu que el projecte està aturat per exigències de vots.
Més cotxes que mai, més accidents que mai, i on se pensaven en allò de dale gas, que se desembossa, doncs no, Mallorca segueix més embossada que mai. Per tant, senyor Rubio, segueixen tenint interès amb aquesta llei de limitació de vehicles o poden donar-la ja per sentenciada i el butxí, el senyor Bastard, de vots, no li permet?
No me digui que estan pastelejant perquè han posat un projecte de llei damunt sa taula perquè vostès també facin feina i mos mostrin quines són les seves propostes, que encara ara esperàvem a saber quines són. Vostè està d'acord o no està d'acord? Perquè vostè s'ha passat de legislatura, no estaven d'acord.
Tant el Partit Socialista com el PIA han criticat les convocatòries que ha tret el Consell per adquirir places turístiques que s'han hagut de paralitzar i que s'hauran de repetir. Antoni Sales, del PIA, ha demanat la dimissió del conseller de Turisme. El titular de presidència, Antoni Fuster, ha defensat que el procés de concurrència competitiva es va decidir per consens i que no ha funcionat per errades tècniques.
I continuem parlant del creixement de la indústria turística i també del creixement poblacional, cosa que fa necessari l'arribada del cable elèctric des de la península fins a Mallorca a través d'Alcúdia. De fet, avui mateix el membre de l'Associació per un nou acord per al cable d'Alcúdia, entitat coneguda amb les sigles d'ANACA, presentaran al·legacions, han anunciat aquest nou traçat, un cop que l'anunci de l'àrea d'indústria i energia de la delegació del govern de les Illes Balears s'ha publicat al BOIP avui mateix per sotmetre's a informació pública. ANACA presentarà al·legacions, volien dir, com a entitat, però també tramitarà les reclamacions de cadascun dels socis afectats, que de moment són una norantena per aquest traçat i ho faran de manera individual. Aquesta entitat reclama que l'entrada a Mallorca d'aquesta infraestructura, que té interès per a la connexió de tota l'illa, sigui per la badia d'Alcúdia, prop de la partió en Moró, i no per la zona de la Ferradura, molt a prop de la Victòria i ja dins la badia de Pollença. Quins són els detalls?
El nou traçat comporta un increment de la inversió inicial que en un principi era de més de 470 milions d'euros i ara passa a ser més de 670 milions. Segons ANACA, el nou traçat comportarà l'ús de bentonita. Això és una argila específica per als usos industrials a les zones ambientals de Maristany i de Sa Ferradura. El nou recorregut incrementa el traçat a més de 13 quilòmetres. Així ho explica Toni Viver, president de l'Associació per al Nou Acord per al Cable d'Alcúdia, la decisió que l'entitat ha pres.
Fonamentades en tot l'estudi que han fet en referència al BOIP, suposadament el BOIP sortirà avui matí, farem unes al·legacions generals i una individualitat per cada un dels afectats.
Aquesta decisió la prengueren ahir, un dia després que l'Ajuntament d'Alcúdia fes públic que denunciarà l'entitat per suposadament haver acusat el consistori d'haver afavorit els interessos de regidors i persones pròximes a l'Ajuntament que tenen propietat els terrenys afectats per la proposta inicial del traçat.
I rebombori a Pollença perquè una immobiliària britànica publicita la venda de la casa coneguda amb el nom de Cadon Guillem Cifra de Colònia. Es tracta d'un habitatge construït pel cèlebre polític, mestre i banquer a principis de segle XX. Aquest habitatge, situat a la vall de Colònia i a prop de la possessió que té el mateix nom, ha sortit a la venda per un valor de més de 3 milions d'euros.
El web de la immobiliària britànica publicita que és un habitatge de 7 habitacions que fa més de 500 metres quadrats en un entorn privilegiat. El fill il·lustre de Pollença va fer construir aquest habitatge quan era fill petit, quan el seu fill petit va morir a causa d'una malaltia. La va fer fora del municipi, del nucli urbà, volen dir, per cercar unes condicions més favorables per a la salut de la família. El bala de Pollença, Martí Marc, assegura que la venda de la casa se situa en el comtat de Mallorca, que s'ha convertit en objectiu del mercat immobiliari internacional. Alhora recorda que ja va ser als anys
50 que el fill de Guillem Cifre de Colònia va vendre la casa a l'arquitecte Francisco Javier Sáenz de Oiza, autor de les cèlebres Torres Blancas de Madrid, icona de l'arquitectura contemporània espanyola. Així ho explica el Batle, explica el significat de Ca Don Guillem Cifre de Colònia.
Històricament, i em sap greu que se vengui, però també cal dir que també ja el fill de Don Guillem el va vendre en aquest arquitecte, a més va dir, ho volia vendre una persona com vostè, i jo espero que que ho compri, pues, tingui la sensibilitat de saber que és una casa, de la vall de Colònia, que realment té tota una història, en fi, important, d'un personatge que ha tingut un impacte, i el té, va crear l'institució Llibre d'Ensenyança a la Caixa de Colònia, que té 140 anys.
Diversos veïnats de Pollença han mostrat a les xarxes socials la seva opinió que aquest habitatge hauria de ser adquirit per a les administracions o entitats en record del cèlebre pollencí creador de Caixa Colònia. A les imatges difoses pel portal immobiliari es poden veure alguns mobles de la mateixa època en què es va crear aquesta casa ara a la venda.
I d'un bé immoble només a l'abast de les butxaques més grosses, ara parlam d'un altre que en principi estarà a l'abast o serà més assequible per poder garantir l'accés a l'habitatge, perquè l'Ibadi ha anunciat que rehabilitarà l'antic cinema Fantasio de Solla per construir-hi 11 habitatges socials i un espai expositiu municipal que conservarà elements originals d'aquesta antiga sala de projecció tancada ara fa dècades. Les obres començaran en el primer trimestre de l'any que ve i costaran 2,8 milions d'euros.
Els habitatges estan destinats a lloguer social per a joves de fins a 35 anys que faci el manco de 8 anys que resideixen al municipi. És una de les quatre noves promocions previstes per l'Ibavi a Solla. Miquel Nadal n'és el batle.
Bueno, la veritat és que el projecte és magnífic, si és bona ja d'un inici, no es verà. Nosaltres, a manca d'habitatge a Solla, crec que és inclús més accentuat. Sobretot tenim necessitat que hi hagi habitatges per a la gent jove. Començam amb ells, no? La gent jove, després també ho tenia de la gent més gran, que no s'assusti la gent gran, que no només és per joves. El que passa és que és fantàstic, jo crec que va millor fer habitatges d'una habitació.
El projecte preveu rehabilitar l'edifici del cinema Fantasio, construït el 1935, actualment en estat de ruïna. S'adaptarà per acollir aquests 11 habitatges i mantenir diferents elements que seran restaurats, com la façana principal, d'estil regionalista, que es conservarà sencera, i els rètols amb el nom de cinema. Fins i tot es conservaran 40 seients de la sala de projecció i el tercer de l'antic bar, així com elements estructurals i decoratius originals. Roberto Cayuela és el gerent de l'Ibavi.
Per exemple, hi ha un trispol hidràulic. Ja està bastant deteriorat pels anys i pels ús. Quan els atreguem, veurem els que sobreviuen. I si de reciclar el que puguem, també de s'enterimat, i en tot cas, diguem, s'esperit, com veus, totes les fusteries, aquestes singulars, això serà nou, però idèntic a l'antic.
Canviem ara de qüestió perquè parlam d'una reivindicació laboral, perquè quan està a punt d'acabar-se la temporada de platja, Unió Socorristes Balears adverteix que els ajuntaments que allarguen la concessió del servei fins al mes de desembre, com és el cas de Calvià, prescindeixen, asseguren ells, del servei de socorrisme i el supleixen en la figura del socorrista reactiu, és a dir, un treballador que fa altres funcions i que telefona a l'1-2 en cas d'una emergència.
Segons el sindicat, que fa unes setmanes va convocar la vaga indefinida tots els caps de setmana amb l'allargament de la temporada en servei de platja, d'una banda es crida turistes i illencs a continuar gaudint de la mà els mes de novembre i també l'abril, però per contra no s'hi posen tots els mitjans per fer-ho amb seguretat. Així ho explica Cristian Meloño, portaveu de la Unió de Socorristes Balears.
No tiene ni que accionar en primera instancia en una parada cardiorrespiratoria y no tiene la obligación legal de meterse al agua a rescatar. O sea, mi hijo se puede estar ahogando. Yo estoy comiendo en un chiringuito enfrente de la playa en Calviá el 15 de noviembre. Tema de socorrismo, el servicio de socorrismo planeado desde las administraciones públicas no coteja que exista la obligatoriedad por parte del socorrista reactivo de entrar al agua a salvar a mi hijo.
Unió Socorristes Balears també demana que les torres de vigilància no estiguin separades les unes de les altres per 800 metres, que és el que estableix la normativa. A parer seu, això és una distància massa grossa perquè l'anomenada figura del socorrista dinàmic vagi d'una torre a l'altra amb una freqüència de cada hora. Els socorristes manifesten que el gran nombre de persones que s'ajunten als arenals i llens amb 800 metres de platja a l'estiu de ple fa molt difícil donar un servei adequat.
Recordem que Unió Socorristes Balears també han convocat aquesta vaga per allò que consideren salaris baixos que, a parer seu, són insuficients a causa de l'augment del cost de la vida i que asseguren que cobren una mitjana de 1.400 euros cada mes. Amb aquesta informació haurem arribat a les 2:45 minuts, moment ara dels esports.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts. Temps ara per a la informació esportiva a IB3 en ràdio. Avui el protagonista és el tècnic del Mallorca, Jagó Barrasate, que ha repassat l'actualitat de l'equip per IB3. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, Arrasate ha aprofitat l'aturada per mor dels compromisos internacionals per parlar amb IB3 d'aquest complicat començament de temporada. Tot i ocupar la darrera posició a la classificació, el tècnic és optimista i diu que veu millora dins l'equip.
Ir último, pues no sé si m'ha passat alguna vez en la jornada 8, seguramente no, pero también veo como una luz que es... Uno, que quedan 30 partidos y dos, que el equipo me invita al optimismo desde el día a día, desde el entrenamiento, desde pensando que ya hemos sido capaces de hacer esto y tenemos que volver a hacerlo. Entonces, un momento complicado, por supuesto, pero creo que todavía da tiempo.
El tècnic té clar que per començar a sortir de la zona baixa s'ha d'acceptar la situació.
Aceptando la realidad, que vamos últimos y vamos últimos, pues yo soy el entrenador, pues tengo parte de culpa y también tengo... que buscar la solución, entonces en esas estamos, ¿no? Bueno, estamos en esa fase de corregir, pero también de trazar una línea, digamos, que nos haga llevar un poco a ser más competitivos y sumar más puntos.
La situació és difícil, però Arrasate diu que el grup està bé.
Pero el grupo está responsabilizado, el grupo está entrenando bien, el grupo está con ganas de revertir un poco esta situación y sobre todo de decir, joder, a ver si somos capaces de ganar dos partidos y colocarte ya en otra situación. Pero claro, ahora mismo no podemos pensar que tenemos que ganar dos partidos. Lo que tenemos que pensar es qué es lo que tenemos que hacer para ganar y tenemos que centrarnos en el proceso. ¿Hay que ganar en Sevilla? No. Hay que entrenar bien mañana. Nosotros estamos para poner pegamento a eso, para construir, para corregir. Y bueno, nos ha tocado así, ¿no? Algo que ha empezado torcido en todos los ámbitos, pues lo tenemos que enderezar y bueno, en ese proceso estamos.
Això sí, Arrasate reconeix que el vestidor vermell és diferent al que tenia a Pamplona.
Un vestuario diferente, como seguramente todos sean diferentes al de Osasuna. Cuando hay mucha gente de casa, mucho canterano, pues al final es diferente y seguramente sea más fácil, entre comillas, para el entrenador. Y lo que hemos visto, lo hemos comentado, lo hemos intentado corregir. Hay otras cosas muy buenas que queremos que sigan adelante, pero luego también hay momentos donde salen cosas que son inesperadas también y las tienes que afrontar.
I Arrasate també ha explicat que no poden fallar en els propers compromisos contra rivals directes que s'han de disputar com a local a l'estadi de Son Moix. Han de visitar Palma, el Llevant, el Getafe, Osasuna i també el Girona.
Tampoco nos sirve de nada salir para luego volver a entrar. O sea, lo importante es en la jornada 38 conseguir los objetivos, pero sí, somos conscientes de que ahora viene una serie de partidos que es importante sumarse. Y normalmente los objetivos tienes que... sujetarlos o sostenerlos en casa. Y ahora, por los partidos que vienen en casa, creo que va a ser muy importante Son Moix y la gente que venga a Son Moix también.
I com dèiem, el tècnic també ha fet referència al cas Dani Rodríguez.
Sí, Arrasate no amaga que li ha sorprès molt tot el que ha passat en aquest començament de temporada.
Ojo, yo veía a Dani muy implicado, muy con los jóvenes, en pretemporada... con la llegada de Pablo Torres, sabiendo un poco que, bueno, pues es su último año de contrato, pero bien, entrando muy bien. Los dos primeros partidos había participado desde el banquillo y para mí también fue muy inesperado, ¿no? Después de la derrota del Bernabéu, pues que salga eso, ¿no?
I el tècnic també reconeix que no està sent gens fàcil per ell aquesta situació.
Yo cada vez que le veo sé que bueno, que él está para entrenar, pero que él está fastidiado porque no puede aportar al equipo, y yo también estoy viendo pues ese Dani que nos ayudó el año pasado y que luego, o sea, te quiero decir que es normal, cada vez que le veo es como que se me hace como un nudo en el estómago. Somos personas y tenemos emociones y creo que son cosas normales.
Y Dani está mal, claro.
Claro, normal, ¿cómo va a estar?
Tot i aquesta polèmica, Jagoba Arrasate no tanca del tot la porta a un posible retorn de Dani Rodríguez a una convocatòria.
Yo no puedo decir, no va a volver a jugar conmigo, no, porque no sé lo que puede pasar. También quiero ejercer bien mi profesión, él está entrenando muy bien, le estamos dando un espacio, él está aprovechando ese espacio para ponerse bien él y luego aportar desde eso también a los compañeros, y en eso siempre ha sido un profesional. Dani siempre ha sido el primero aquí en llegar y en ese aspecto no tengo ninguna queja de él.
Pel que fa a la part esportiva, el Mallorca ha fet avui el darrer entrenament de la setmana. Ara els jugadors gaudiran demà dissabte i diumenge de 3 dies lliures. I pel que fa al partit de Copa del Rei contra el Sant Just de la regional catalana, finalment l'equip català no podrà jugar al seu camp. Ara el club cerca alternatives. El camp triat podria ser el de l'Hospitalet. I un darrer punt de la màxima categoria de primera divisió, perquè l'Oviedo ha destituït el seu tècnic, Veljko Paunović. L'exjugador del Mallorca s'ha convertit en el primer entrenador destituït a primera divisió. L'equip asturià marca la permanència amb 6 punts, un més que el Mallorca.
Canviant de qüestió, avui vos contam que la Federació de Futbol de les Illes Balears ha presentat la nova campanya permanent antiviolència.
El president Jordi Orrach, juntament amb la presidenta del govern, Marga Proens, ha revelat el lema d'aquesta iniciativa. Tenim un compromís social, acabar amb la violència. L'objectiu de la iniciativa és reforçar les mesures per fomentar el respecte i la convivència dins i fora dels camps de futbol. Escoltam, el president de la Federació Balear és Jordi Orrach.
En aquest moment d'atacar la violència, que hem de posar en valor tot allò que dona el futbol als nostres fills i filles, i per tant tenim un compromís social d'intentar aturar aquesta violència perquè els nostres fills i filles surtin d'una manera molt millor que varen sortir pues, quan jo jugava, que era una violència molt més estesa. He de reconèixer que els darrers 6 mesos de la campanya permanent de l'any passat va baixar moltíssim la violència, mos queda seguir, continuar i afiançar aquestes propostes.
Una d'aquestes mesures és reforçar la figura del policia tutor, ho explica Jordi Orrach.
Hi ha molta gent que no té un referent on dir, escolta, me fan bullying dins del vestidor. Escolta, hi ha violència verbal dins del vestidor. Escolta, hi ha situacions que no controla un àrbit perquè són d'entrenaments i els policies tutors aquí tenen una gran feina. Ara tenen un referent als pares per poder xerrar amb qualcú damunt un tema.
L'Illes Balears per la futsal es vol refer aquest cap de setmana de la derrota patida dimarts a Pamplona.
Els de Badillo varen perdre el primer partit de la temporada contra Osasuna. Ara, dissabte, visitaran la pista del Ferrol. Oparrulo només té un punt menys que l'equip mallorquí a la classificació. Escoltam el tècnic del Palma, Antonio Badillo.
Va ser un partit difícil. No hay rival pequeño en la categoría. Al final, todos los partidos tienen que estar muy concentrados, muy mentalizados para sacarlo adelante, ¿no? Y a partir de ahí, si igual la concentración, igual la intensidad, igual la agresividad, pues probablemente salga la calidad a flote, ¿no? Pero tenemos que estar mentalizados que va a ser un partido complicado de sacarlo adelante. Evidentemente, sí que no sacar los 3 puntos sería un traspié importante de cara a la clasificación. Pero si sacamos los 3 puntos, pues estamos bien, estamos en el camino correcto.
I do important partit pel Palma Futsal serà dissabte a les 4 del capvespre contra Oparrulo Ferrol, un partit que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio.
I a Palma ja està tot a punt per a la segona edició del Trofeu Ciutat de Palma de Piragüisme, que té lloc dissabte.
De moment, avui s'ha presentat l'esdeveniment amb la presència de dos grans palistes, Marcus Cooper i també Àlex Graneri. Tots dos repetiran a la competició en una segona edició que té moltes novetats. Sentim Marcus Cooper.
Es un evento único realmente en Europa, se ha hecho y a nivel internacional pocas veces se ha hecho un evento así donde se saque al piragüismo de lo común, de lo oficial, bueno, no tan loco, ¿no? Como son los Padel Games, que es más un evento de espectáculo, de disfrute en una zona, digamos, cerrada, ¿no? Cercana a los espectadores, a los patrocinadores, a la prensa y a la gente que pase por ahí, que aunque sea ajena al mundo del piragüismo, pero que lo va a disfrutar, ¿no? Eso es lo, creo que para mí, el mayor activo que tiene este evento, que és de disfrute per a totes les parts.
Com dèiem, aquesta segona edició està plena de novetats. A més d'afegir la modalitat K2, s'ha organitzat una inscripció oberta per poder classificar i tractar de competir contra l'elit, un format divertit i que compromet els esportistes.
Amb aquesta informació posant punt final als esports, són les 2:54. Feim una pausa i després temps per a la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Arriba el 46 Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. No et perdis el gran concert a la Fundació Miró dissabte 11 d'octubre amb la Camerata de France interpretant Schoenberg, Berio i l'estrena mundial del Zapatero Flamenco de Daniel Tosi. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Tèntol, a IB3 Ràdio.
I parlem ara de Tèntol perquè els companys d'aquest programa d'IB3 Ràdio arriben als 1.000 programes. La previsió de mal temps ha impedit que puguin sortir al carrer a celebrar-ho, però avui tenen la ferma intenció de fer un programa especial per poder celebrar aquests primers 1.000 programes amb l'audiència i convidats especials. Marta Pujalta, bon dia.
Bon dia, Tèntol. És un concurs i magazín d'entreteniment i divulgació que dona a conèixer la riquesa lingüística i patrimoni de la llengua, l'actualitat i la cultura pròpies. Tèntol el fan cada dia, de dilluns a divendres, Miquel Junc, Celestí Oliver i Xisco Nadal, sota la direcció de Margalida Mateu.
Sempre, ai, que m'agrada, perquè l'altre dia vareu dir, no sé, que me recorda quan era petita o ara que també, perquè no només, òbviament, no només fem coses d'un temps, sinó que la llengua és viva per sort nostra i encara queda molta trajectòria per fer, moltes paraules per investigar i per trascar. Però sí que és vera que la gent ho coneix, ho sent, ho estima i és un projecte que jo crec que ha arribat en el coret de les persones i això mos agrada molt.
Enguany Tèntol ha estat premiat com a millor programa de ràdio per part de la Ràdio Associació de Catalunya. El jurat ha destacat la passió per jugar i, a la vegada, divulgar la llengua catalana mitjançant un format entretengut.
La informació cultural té un nom propi, és l'escriptor i guionista hongarès Laszlo Krasznahorkai, ha estat guardonat amb el Premi Nobel de Literatura 2025.
L'Acadèmia Sueca ha reconegut la seva obra captivadora i visionària que, paraules textuals, enmig del terror apocalíptic, reafirma el poder de l'art. Les seves obres són difícils i exigents, qualificades sovint de postmodernes, amb temes distòpics i melancòlics. Només té una obra traduïda al català, la seva primera novel·la, Tango Satànic, de l'any 1985. Està ambientada a una zona similar al lloc on va néixer l'autor fa 71 anys, prop de la frontera amb Romania. La novel·la es va dur al cinema l'any 1994 amb la col·laboració del director Belatar. Krasna Horkai se suma a la llista de novels de literatura que els darrers anys ha reconegut la sud-coreana Han Kang, el noruec John Foss, la francesa Annie Ernaux i el tanzà Abdulrazak Gurnah.
I sona Arrels B perquè l'artista mallorquí ha anunciat un nou concert de tancament de gira. Serà dia 4 de juliol a l'Estadi Metropolità de Madrid.
Unes instal·lacions que tenen capacitat per 50.000 persones. Serà el concert més gran de la seva carrera i posarà la cirereta a la seva gira a New Star World Tour. Amb el concert de dia 4 de juliol, Arrels B tanca una etapa que ha consolidat a l'artista mallorquí com una de les principals figures de la música en espanyol. Sin saber si volvería, ¿Cuántas mujeres han pasado? ¿Cuántas historias te he contado? ¿Cuántos cabrones?
Sol d'estrès, ja ha arribat la dana Alice a les Pitiuses, que podria deixar fins a 60 litres per metre quadrat en una hora. A Eivissa i Formentera estan en avís taronja per tempestes i precipitacions que, a més, cauen damunt banyat perquè moltes infraestructures i construccions encara no s'han recuperat de les pluges de la setmana passada.
Durant tot el dia no hi ha hagut classes ni a una illa ni a l'altra. A més, en el cas d'Eivissa, hi ha un dispositiu especial a la carretera de l'aeroport preparat per drenar i desviar el trànsit si fos necessari. També a Vila, on el 65% del nucli urbà és inundable, s'han tancat parcs i instal·lacions esportives i culturals. A Formentera, el Consell ha tancat les escoletes, els recintes esportius i el centre de dia. El comitè tècnic assessor del Pla Meteoval s'ha reunit aquest migdia per seguir la situació. El director general d'Emergències, Pablo Garriz, assegura que les Pitiuses s'han pres mesures especials de precaució perquè plou damunt banyat.
Las medidas que nosotros estamos tomando ahora mismo es porque partimos de una situación de sensibilidad de determinadas instalaciones y de vulnerabilidad. Y eso nos obliga a tomar una serie de medidas que en circunstancias normales con esta cantidad de agua no serían las que correspondieran. Pero partimos de esa situación de, como muy bien apuntas, de llover sobre mojado.
I pendents del temps avui, precisament que fa 7 anys de la torrentada que va arrasar Sant Llorenç des Cardassà.
A la una, la Corporació Municipal ha convocat un minut de silenci per recordar les 13 víctimes mortals que va deixar el desastre natural, entre les quals la d'un nin de només 5 anys. Els veïnats recorden amb tristor aquesta data marcada en el calendari.
No s'ha oblidat, perquè nosaltres vàrem perdre el cunyat. I no ho hem pogut oblidar. I això és... No ho sé. No s'oblida, de cap manera.
Ara ho contes i no ho pareix, però quan t'hi trobes realment és molt difícil descriure els sentiments i tot això. I tu actues sense pensar què te pot passar a tu.
Les urgències de l'Hospital de Son Espases continuen tensades per mort de la manca de llits disponibles.
Segons el sindicat SATSE, a hores d'ara hi ha 60 pacients a urgències en espera de poder pujar a planta, però no s'alliberen llits. El govern reconeix la situació i intentarà reduir la pressió amb la reprogramació d'intervencions quirúrgiques que no siguin urgents. Amb tot, la consellera de Salut, Manuela García, assegura que el problema no és una manca d'espai a l'hospital, sinó la manca de places de mitja i llarga estada.
Estos pacientes tendrían que, como hemos dicho siempre, o el lugar donde tratarlos de una manera más adecuada es un hospital de media y larga estancia.
Mentrestant, els 16 psicòlegs que a partir del pròxim dimecres s'incorporaran als centres sanitaris de les illes atendran els infants que conviuen amb persones que tenen una patologia de salut mental.
D'aquesta manera es vol fer una tasca preventiva amb els menors. Es calcula que a les Balears hi ha 185.000 persones diagnosticades amb una patologia de salut mental. És la directora general de Salut Mental, Carme Bosch.
Aquesta població són una població que sabem que poden patir algun tipus de procés mental al llarg de la seva vida, per tant, considerem que és una població diana per fer una prevenció indicada.
I després de 2 anys de massacre a Gaza, s'atraca, a la fi, la pau.
El govern israelià reuneix avui a hora baixa per aprovar l'acord aconseguit aquesta matinada amb Hamas. La primera fase del pla de pau inclou la retirada parcial de l'exèrcit d'Israel. A més, entre el cap de setmana